Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. La pandèmia del coronavirus ha obligat moltes dones a conviure amb el seu agressor les 24 hores del dia, però amb la desescalada també han augmentat les detencions per violència de gènere. Així ho ha constatat el Servei d'Intervenció Especialitzada de Sabadell, que atén dones i infants víctimes de la violència masclista. Natàlia Salerno, directora del centre, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Tot just va ser després del confinament, on vam tenir una incidència major d'atenció, no? Quan realment les dones han pogut donar aquest pas endavant per prendre la decisió de fer alguna cosa en relació a aquesta situació de violència. Ha estat especialment dur.
Des de la posada en marxa del servei el febrer passat, el CIE ha atès 200 dones i 29 infants per violència de gènere. És dimecres 25 de novembre i avui Ràdio Sabadell també alça la veu per dir prou a la violència contra les dones.
Titulars.
I el primer dels actes amb motiu del 25N s'ha fet aquest matí. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Ha tingut lloc al vestíbul de l'Ajuntament i ha consistit en la lectura d'un manifest sense la presència de públic per la pandèmia. El text reclama la implicació de tothom per erradicar les agressions a les dones.
Que és necessària la implicació de totes per un treball articulat i coordinat, d'unió i organització, per erradicar les violències masclistes arreu del món i a casa. Sense aquest treball col·lectiu i un canvi social real, no serà possible aconseguir-ho. La cooperació entre entitats i la cooperació internacional dona força a aquesta transformació i permet la vigilància, la denúncia de les violències i la construcció de processos de pau en perspectiva de gènere.
A la tarda hi haurà una encesa d'espelmes i un minut de silenci. A més, el Comitè Feminista de Sabadell i el grup de suport d'Helena Jubany recordaran la figura de la bibliotecària assassinada l'any 2001 a la ciutat.
Pas endavant per fer realitat l'Institut Arraona de Calllong.
Educació licitarà la redacció del projecte executiu el mes de desembre, la qual cosa permetrà desencallar la construcció de l'edifici que hauria d'estar enllestit el curs 2023-2024. El director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Jesús Vinyes, s'ha mostrat satisfet en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Relativament satisfets perquè hem desencallat el tema. O sigui, ara el procés corre, no està aturat. El temps es anirà ajustant, però ja està corrent el tema, no està allò parat que comenci un moment, ara ja corre.
El departament també ha confirmat que la construcció de l'escola Virolet començarà el mes que ve. Els dos centres educatius funcionen actualment en barracons.
El Sabadell visita a partir de les 7 del vespre l'Sporting de Gijón al Molinón en un duel d'històrics del futbol espanyol.
Entre asturians i arlequinats acumulen 92 temporades a segona divisió. A partir de les 2 del programa Hotel Suís passarem per Gijón en la prèvia d'aquest partit, que també podreu escoltar des de 6:45 a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps, Sergi Gallego, molt bon dia.
Molt bon dia. La situació meteorològica d'avui estarà marcada per la presència de núvols baixos que seran més abundants i compactes al litoral i al prelitoral. En aquest sector s'espera precipitació local entre feble i moderada, que serà més extensa a la tarda. A més, la visibilitat serà regular o dolenta a zones elevades. La temperatura serà més baixa en general i voltarà entre 12 i 17 graus a la depressió central i entre 14 i 19 graus a la resta del territori. En canvi, el Pirineu i el Prepirineu es mourà entre 8 i 13 graus. Pel que fa a la mà, la nuvolositat serà més abundant i el cel quedarà molt ennuvolat o cobert en general. A més, la precipitació afectarà qualsevol punt del territori, si bé afectarà de nou sobretot el litoral i el prelitoral. La temperatura serà semblant i respecte al vent bufarà entre fluix i moderat de component est que portarà maror a bona part de la costa catalana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del transport públic, quina és a aquesta hora? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalia R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquest moment sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. També tranquil·litat a les carreteres catalanes. Segons informa aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit, no hi ha cap incidència a les carreteres catalanes. Passant 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Servei d'Intervenció Especialitzada ha atès 200 dones i 29 infants en situació de violència masclista des de la seva creació, el 10 de febrer d'aquest any a la nostra ciutat. La instal·lació ofereix acompanyament a les dones des d'un punt de vista multidisciplinar, amb atenció psicològica per a elles o als seus fills, cobertura jurídica o assessorament per trobar un habitatge o una feina. Des del servei alerten que durant el desconfinament es van disparar el nombre de dones que van acudir al CIET després d'haver hagut de conviure amb els seus agressors les 24 hores del dia.
Una de les conclusions de la directora del CIET, Natàlia Salerno, és que el confinament ha posat al límit moltes dones que s'han hagut de tancar amb els seus agressors a casa. Per això el nombre d'atencions que van realitzar des del desconfinament ha augmentat molt. N'ha parlat d'aquesta situació en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
El confinament el que ha posat en evidència és la gran vulnerabilitat de les dones, en el sentit de quan aquestes dones encara estan mantenint una convivència amb l'agressor, no? Quan en realitat aquest confinament ha transformat aquesta casa, no? Aquesta convivència en realment un entorn d'alt risc, no?
El confinament també ha estat complex per l'equip del CIE, que ha invertit molts esforços en mantenir la qualitat del servei, canviant la seva forma de treballar cap als mitjans telemàtics o mixtes. En aquests 9 mesos que està en marxa, ha atès 200 dones i 29 infants. I és que la directora del servei ha recordat que les violències venen de molts llocs, no només de l'àmbit domèstic.
La violència es pot donar en molts àmbits, no? I el més conegut, el més usual, diguéssim, és la violència en l'àmbit de la parella, no? I tenim molts casos. La gran majoria de casos de dones que tenim aquí són dones que han patit violència a l'àmbit de la parella. Però també hi ha altres àmbits on la violència es posa de manifest, no? L'àmbit laboral, l'àmbit social, fins i tot l'àmbit de les xarxes o el que ara s'anomena ciberviolència, no? Que també en aquest moment de confinament ha estat molt a l'ordre del dia.
L'equip del CIE és multidisciplinar, format per juristes, psicòlogues, educadores socials i treballadores socials. Tenen en marxa diversos programes d'assessorament i acompanyament que en la majoria de casos han d'activar de forma simultània, donada la complexitat de la realitat que viuen les seves usuàries.
El 25N arriba aquest any amb un canvi de tendència pel que fa a les denúncies d'episodis de violència de gènere. Han baixat els casos que arriben als Mossos i la policia municipal, mentre que han pujat també en atencions al Servei d'Informació i Atenció a la Dona de Sabadell. En repassem les dades. Els Mossos d'Esquadra han registrat 442 denúncies per violència de gènere fins a principis de novembre.
Són una cinquantena de denúncies menys que el 2019. Des del grup d'atenció a la víctima del cos atribueixen aquest descens als efectes del confinament. Tot plegat, malgrat que els agents han fet un seguiment més exhaustiu que mai dels casos en risc, amb trucades a les dones que han denunciat en algun moment de la seva vida.
El descens de denúncies de violència masclista també s'ha registrat a la policia municipal.
Segons dades del Servei d'Atenció a la Víctima del Cos Local, total, els casos atesos per violència masclista han baixat fins als 220, enfront dels 251 de l'any passat. Si a aquests casos hi sumem també els casos de violència domèstica, els conflictes de parella, les agressions sexuals a dones i els abusos a menors, la xifra de casos denunciats s'eleva fins als 300, mentre que el 2019 en van ser 347.
Per contra, mentre les denúncies baixen, creixen un 24% les atencions realitzades al Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
Concretament, s'ha passat de les 1.850 atencions a les 2.300, una situació que ha portat l'administració local a abocar més recursos al servei.
I la detecció de casos de violència masclista a l'atenció primària s'ha multiplicat per 18 respecte a l'any passat a la regió metropolitana nord. Durant el 2019 se'n van detectar 22 i aquest 2020 399. Del total, 137 situacions de violència s'han trobat al Vallès Occidental. Des de l'any passat, l'atenció primària ha centrat esforços per detectar aquestes situacions envers les dones i les criatures. Un dispositiu que ha continuat en marxa durant el confinament a través del telèfon o les videotrucades. I la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones ha canviat la manifestació habitual pels carrers de la ciutat per un acte porta tancada al vestíbul de l'Ajuntament. Representants dels grups municipals i de la taula de gènere han encès aquest matí 7 espelmes, una per cada dona que ha perdut la vida de forma violenta aquest 2020. L'acte central del 25N també ha comptat amb la lectura d'un manifest i amb un minut de silenci.
El manifest ha exposat com la violència envers les dones és encara molt present en el dia a dia de la ciutat, però també fora de les nostres fronteres. De fet, aquest any, la commemoració ha posat el focus en la violència que registren conflictes bèl·lics.
Aquesta violència sexual que en les societats sense conflicte armat és utilitzada com a abús de poder per reafirmar el domini sobre determinats cossos, s'utilitza en la guerra com a missatge de propietat, de conquesta, i com a eina per guanyar la batalla moral a l'enemic, per destruir-ne el teixit social i infligir danys duradors, o en el cas de les comunitats ètniques, per trencar la reproducció ètnica i cultural de la comunitat.
A Sabadell, la violència de gènere també és molt present, amb una víctima mortal el passat mes d'agost, però també hi ha molta violència invisibilitzada, com ha lamentat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Sempre és un any difícil, aquest any especialment més, també perquè amb tot el tema de la Covid, doncs evidentment també s'ha evidenciat, i així doncs també ho hem detectat a l'Ajuntament, doncs que aquests mesos d'estar dintre casa, doncs això ha traslladat també molta més pressió també a moltes de les llars, i per tant això és un element també afegit doncs, que ens hem trobat aquest any respecte a altres, i evidentment, doncs, com també ha dit la tinent alcaldessa, la Marta Morell, el tema de les violències contra les dones, doncs hem de dir molt clar doncs, que aquí ens trobaran com a Ajuntament de Sabadell en ple, doncs evidentment condemnant-ho i tenint sobretot també una mà per poder ajudar.
L'acte d'aquest matí s'assuma a les xerrades virtuals que s'han programat al llarg de tot el mes per fer visible la commemoració del 25N. A més, aquesta tarda, a 5:45, l'Ajuntament i les fonts de la plaça Sant Roc s'il·luminaran de lila de forma simultània.
El Comitè Feminista de Sabadell i el grup de suport a l'Helena Jubany han unit forces per impulsar també una mobilització aquest vespre contra la violència masclista. L'acte arrencarà a les 7 a l'aparcament del carrer Creuet, al centre, on s'inaugurarà un mural d'homenatge a la bibliotecària assassinada a Sabadell el 2001. Després es recorreran els carrers de Sabadell amb una marxa de torxes i es llegirà un manifest davant de l'Ajuntament a 7:45 del vespre.
Tot i que el coronavirus no permet les grans mobilitzacions, des del Comitè Feminista de Sabadell no renuncien a denunciar la violència masclista. Ho faran sota el lema Destruïm l'iceberg, i aquest any s'han aliat amb el grup de suport a l'Helena Jubany. Durant 19 anys l'assassinat de la jove ha estat oblidat a la ciutat, i ara que ha tornat a l'aparador mediàtic moltes veus n'han denunciat el silenciament i el caràcter masclista de l'homicidi. Ho ha subratllat Elisenda Salomó, portaveu del grup de suport al Cafè de la Ràdio.
Creiem que hi hagués hagut més mobilització, més ressò social, ja s'hagués agafat el tema molt abans, hi hagués hagut un altre tipus de ressò a nivell doncs, de les mateixes institucions doncs, on estava l'Helena com a sòcia, la UES, i a nivell de tota la societat de Sabadell.
Aquest vespre a les 7 s'inaugurarà el mural d'homenatge a Jubany, que ja es pot veure al carrer Sant Josep. Des d'allà arrencarà una marxa de torxes pel centre de la ciutat que desembocarà a l'Ajuntament de Sabadell. Davant del consistori es llegirà un manifest. La marxa serà mixta, però des de l'organització anuncien que la capçalera estarà integrada només per dones.
I avui, 25N, també ens volem fixar la violència obstètrica, aquella que pot patir la dona i la seva criatura durant el part o l'embaràs. En bona mesura té a veure amb com es vol que es presti l'atenció mediàtica mèdica i costa de detectar amb dades quantitatives, però queda reflectit en els testimonis de les dones que l'han patit. La majoria es queixen d'intervencions excessives o invasives. Marta Busquets, presidenta de Dona Llum, diu al programa El Cafè que l'embaràs i el part estan molt medicalitzats.
A Espanya, també a Catalunya, partim d'un model on embaràs i part estan molt medicalitzats. Es realitzen moltes intervencions, proves, cribatges, etc. de rutina. Tenim uns percentatges de cesàries, induccions, parts instrumentals molt més alts en comparació amb les recomanacions de l'OMS o de l'entorn europeu. I d'altra banda, també amb la situació de la pandèmia Covid, aquesta situació s'ha agreujat encara més.
Troben a faltar, per exemple, llevadores, i en època de Covid-19 alerten que s'han produït més separacions de mares i nadons en lloc de buscar solucions respectuoses. La violència obstètrica està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut des del setembre del 2014, ara fa 6 anys.
Passa pràcticament un minut de 2:45, ja està en marxa la 8a edició del concurs Piula per unes relacions igualitàries i lliures de violències masclistes, organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Amb l'objectiu de treballar el combat d'aquesta xacra des de les primeres edats, s'ha establert un concurs en 3 categories: vídeo, música, arts visuals o plàstiques. Judit Acosta, responsable del programa d'igualtat del Consell Comarcal, ha explicat al programa Al Matí les problemàtiques que afecten les joves en referència al masclisme.
Temes de violència psicològica. Hi ha tot tipus de violència, evidentment, com a totes les capes de la societat, però sobretot es detecta violència psicològica més que la física. Són relacions abusives, que potser també porten a abandonar el control, el tema del control, les xarxes juguen un paper important, temes d'aïllament i d'agressió verbal, també. A nivell de relació entre iguals i parelles, també després les noies també es poden trobar amb temes d'assetjament sexual.
La participació s'ha de fer a través d'un centre educatiu i entitats juvenils o feministes en grup amb edats d'entre 12 i 29 anys per fomentar el component cooperatiu. Cada modalitat té 2 premis de 500 euros. L'objectiu és fer arribar als més joves els recursos de la comarca contra el masclisme.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tanquem el capítol dedicat al 25N per parlar d'altres qüestions de la jornada. Les famílies de Calllong comencen a veure la llum al final del túnel en relació a 2 dels equipaments més reivindicats pel barri. El mes que ve començarà la construcció de l'escola Virolet i també es farà la licitació de la redacció del projecte executiu de l'Institut Arraona. Educació ho ha fet públic després de la reunió bilateral mantinguda ahir amb l'Ajuntament de Sabadell.
La licitació de la redacció del projecte executiu de l'Institut permet donar resposta a una de les reivindicacions històriques del barri de Calllong. El departament engegarà el procés administratiu amb la previsió que el nou centre educatiu, que tindrà 5 línies d'ESO i 3 de batxillerat, estigui enllestit al llarg del curs 2023-2024. Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, ha celebrat haver pogut desencallar el projecte malgrat les dificultats amb el solar on s'hi ha d'ubicar l'actual aparcament de vehicles del carrer Zuric. N'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
No, el problema fonamental era el solar, que ho vam solucionar i vam arribar a un acord amb l'Ajuntament, perquè el solar és al costat de la via i, per tant, era important que es mantingués allà perquè està al mig del barri, però era complicat de fer-ho. Ja ho hem resolt i ara tirem endavant.
També es manté el calendari per l'escola Virolet, que, tal com us va pensar fa unes setmanes, aquesta emissora estarà enllestida de cara al curs 2021-2022, quan començarà a funcionar com un institut escola. De fet, Vinyes ha assegurat que la reconversió del centre no suposarà un endarreriment del projecte.
Home, aquesta és una de les qüestions que nosaltres hem mirat més. De dir, compte que prou ha costat que es faci l'escola, diguéssim, no aturar per fer un projecte nou amb què inclou l'Institut Escola. Per tant, la idea és fem l'escola i alhora ara estem mirant com farem l'ampliació d'aquesta escola, però no aturar la construcció de l'escola. I, per tant, l'Institut Escola, de moment, o sigui, no implica aturar les obres, tornar a fer un altre projecte.
L'escola Virolet i l'Institut Arraona funcionen en barracons des de la seva creació fa gairebé una dècada.
I l'impacte del coronavirus en els centres educatius de Sabadell es redueix per quarta setmana consecutiva. La xifra de grups aïllats per un positiu de Covid-19 ha baixat fins als 31, 15 menys que dimecres passat. El director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, ha tornat a reivindicar que l'escola és segura i ha lluat la implicació dels docents per aconseguir-ho.
Jo crec que tothom admet que les escoles són segures, com a mínim són espais molt més segurs que qualsevol altre entorn, inclús el familiar. En aquest sentit estem molt contents del que han fet, de la manera que ho han fet, de la professionalitat en què ho han fet, i crec que en aquest moment ja ningú té por de, perquè l'escola no prengui les mesures que ha pres, que ho ha fet molt bé, ho han fet molt bé en general els centres. Estem molt satisfets d'això.
La baixada de grups escolars confinats de la ciutat també significa, Pere, menys persones aïllades respecte d'ara fa una setmana.
Així és, el volum d'alumnes, professors i personal de serveis confinats per un cas positiu de Covid-19 s'ha reduït fins a les 748 persones, mentre que fa una setmana la xifra superava el miler. Alhora, els casos positius de coronavirus detectats en els últims 10 dies també ha caigut en relació a la setmana anterior i l'últim recompte és de 64 diagnòstics nous. Aquestes dades fa que la incidència del virus en els centres educatius de Sabadell reculi fins a arribar a nivells de la setmana del 5 d'octubre. L'Institut Ferran Casablanques a la Concòrdia és el centre més afectat a dia d'avui per la Covid-19, amb 3 grups confinats i 71 persones aïllades. En canvi, la Romànica és l'escola amb més positius detectats en els últims 10 dies, un total de 16, la qual cosa ha obligat a confinar una classe i 18 persones.
A Catalunya, el nombre de grups escolars confinats per un positiu de Covid-19 és de 896, 15 més respecte d'ahir dimarts.
En total hi ha 21.890 persones aïllades, mentre que en els darrers 10 dies s'han confirmat 2.183 positius. Actualment hi ha un centre completament tancat a Catalunya. Es tracta de l'escola de Salàs, al Pallars Jussà.
Moment de repassar altres informacions en format més breu. El ministre de Sanitat anuncia que es vacunaran 2,5 milions d'espanyols durant el primer trimestre de 2021.
Salvador Illa assegura que al gener començaran a vacunar els col·lectius més vulnerables i de major risc per tal que al març ja hi hagi més de 2 milions de persones immunitzades contra la Covid. El Consell de Ministres ha donat llum verd al Pla Nacional de Vacunació i, tal com ha anunciat Illa, la vacuna serà gratuïta i voluntària. Segons aquest pla, la vacunació nacional es dividirà en 3 etapes de distribució i l'última començarà al juny. Els primers a vacunar seran els sanitaris i el personal de les residències geriàtriques. Amb tot i l'afirmació del govern espanyol, l'Associació Espanyola de Vacunologia diu que aquest pla no és viable perquè no hi haurà tantes vacunes.
I a tot això, avui el Consell Interterritorial de Salut debatrà el pla per les festes nadalenques que ha elaborat el govern espanyol i que proposava ampliar el toc de queda els dies 24 i 31 de desembre fins a la 1 de la matinada i reduir les trobades nadalenques a 6 persones. I d'altra a banda, el risc de rebrot continua caient a Catalunya i ara se situa en els 262 punts. En canvi, la velocitat de contagi es manté en el 0,78. També baixa la incidència 14 dies, que ara és de 361, amb 72 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat això, les últimes 24 hores s'han declarat 1.607 casos nous i una trentena de morts. Pel que fa als hospitals, millora la situació i aquest dimecres hi ha una vuitantena menys de pacients ingressats, tant a planta com a les UCI. I a França, la restauració no obrirà fins a finals de gener. Com a mínim, Emmanuel Macron opta per una desescalada progressiva i, de moment, aquest dissabte només obriran els comerços de productes no essencials.
Macron ha anunciat que els bars i restaurants no obriran fins al 20 de gener, com a molt aviat. Aquest dissabte, però, podran obrir les botigues de béns no essencials i les biblioteques. De moment, els ciutadans només poden sortir a fer esport durant una hora i a un radi de 1.000 metres. Ara el govern francès estudiarà ampliar-ho a 3 hores i a una distància de 20 quilòmetres. Tot i que baixen els contagis i la pressió hospitalària, avui França ha superat les 50.000 morts.
I en matèria de successos us expliquem que la policia municipal informa de 3 fets d'aquest tipus. A les 9 del matí d'ahir es va produir un accident de trànsit entre dos cotxes al carrer Domènech i Montaner, a Gràcia. La conductora d'un dels turismes va ser atesa pel servei d'emergències mèdiques, mentre que l'altre conductor va resultar il·lès. Els agents locals també van aturar el conductor d'una bicicleta que circulava aparentment sota els efectes de l'alcohol. Va ser denunciat en negar-se a fer-se la prova. Finalment hi va haver un incendi al costat de l'escola Andreu Castells, afectant 100 metres quadrats de matolls. El van apagar els bombers sense més afectacions.
Ràdio Sabadell. A
Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Central, Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoico, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dimecres, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des del Molinón Enrique Castroquini, Real Sporting de Gijón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Per arribar al punt de les dues, Esquerra Republicana aprovarà els pressupostos generals de l'Estat a canvi de la fi del control financer per part d'Hisenda. Esquerra Republicana, el vicepresident de la formació, Pere Aragonès, està compareixent a aquesta hora per explicar-ho.
Que el govern espanyol deixi de controlar les despeses de la Generalitat, aquesta és una de les condicions que Esquerra proposa per aprovar els pressupostos. En aquest preacord, els republicans també han demanat prorrogar la moratòria pels autònoms fins al març del 2021 i liquidar el deute amb beques que s'arrossega des del 2005. Les mesures pactades es posarien en pràctica després de les eleccions.
Hisenda retalla la paga extra de 75.000 pensionistes sense avisar. Els afectats són aquells que tenen la pensió embargada per algun deute pendent.
L'agència tributària ha canviat el criteri, però no ha avisat ningú. Per això, avui alguns pensionistes s'han trobat amb la sorpresa i han cobrat fins a un 30% menys del que tocava. Fins ara, Hisenda retirava una petita quantitat de la pensió a aquelles persones que tinguessin deutes, però ara la xifra s'ha enfilat fins als 300 euros. El Ministeri de Seguretat Social ha aclarit que el canvi de criteri només afectarà la paga extra d'aquest mes i, per tant, en els pròxims pagaments no percebran cap diferència.
I ja són 8 els immigrants morts en el naufragi d'una patera a prop de la costa de Lanzarote, a les Canàries. Salvament Marítim continua buscant més supervivents després d'haver rescatat 28 persones. L'arribada de migrants a l'arxipèlag no s'atura i només aquest dimarts han arribat a les illes 326 persones. Als Estats Units, Joe Biden celebra la fi de l'era Trump i assegura que el país tornarà a liderar el terreny internacional.
Estats Units ha tornat per liderar el món, és el que ha dit Biden en la presentació dels primers nominats per la formació de nou govern. Just després que Donald Trump reconegués la derrota electoral i comencés el traspàs de poders, Biden ha començat a reclutar el seu equip de govern. Gran part del gabinet ja formava part de l'administració de Barack Obama, fet que encara evidencia més l'objectiu del demòcrata per revertir les polítiques de Trump.
Recte final de Notícies Migdia, els Maconders us prescriuen 5 minutets al dia d'estar del seu oasi de llibres. Sabeu de quin lloc estem parlant?
La contraportada.
Es tracta de la llibreria Macondo, situada al carrer de la Rosa, número 20, que ha fet 3 anys, un període durant el qual ha assolit una clientela que s'ha convertit en comunitat. Els Maconders, els quals destaquen de la llibreria la passió, el fet de convertir i també la proximitat.
La història de la Tefi Abasolo i l'Ana Mora, com relata aquesta última al programa al matí, feia molts anys que havia començat.
La nostra història comença molts anys abans d'obrir la llibreria, que és quan treballem juntes i a una llibreria i sempre somiem en poder fer realitat el somni d'obrir la nostra pròpia llibreria. El 2017, finalment, decidim donar aquest pas d'una forma una mica inconscient, potser, i trobem el local que sabíem que volíem... Bueno, de seguida que el vam veure, vam dir, és aquest el local. I comença Macondo, que també tenia nom molts anys abans d'obrir la llibreria.
El nom té a veure amb el poble de la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de solitud, però també significa la il·lusió del lloc on tot pot passar. I és que els llibres, a més de vendre's, creen vincles.
Així arribem gairebé al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara, l'Hotel Suís amb la prèvia de l'Sporting de Gijón Sabadell. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.